podcast de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta que podeu trobar els dimecres en aquesta sisena temporada, una mica després de 2:15, a l'emissió d'FM del Sense Distància. L'espai es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Totes les edicions del Llevat dins la pasta les podeu trobar igualment en el web radioestel.cat o des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial. Tenim amb nosaltres l'Àngela Rodríguez. Bona tarda, Àngela.
Hola, bona tarda.
Bé, qui presentem avui?
Doncs començarem llegint un fragment d'un text de Maria Antònia Bogóñez Aguado al darrer número de l'Agulla, amb un relat ben diferent del publicat en altres mitjans més amables amb alguns macroesdeveniments. Et diu aquest article: manifestació contra la Copa Amèrica, contra la gentrificació que acaba desnonant els nostres veïns i veïnes dels barris de Barcelona, que els expulsa de casa seva, que els redueix a compartir pisos dividits en habitacions com si fossin cel·les i no d'un monestir. Doncs aquest és un fragment d'aquest article, com dèiem, i per parlar de tot això i d'aprofundir en aquesta qüestió, parlarem amb el periodista Jesús Rodríguez.
El saludem ja. Jesús Rodríguez, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, tingueu.
Bé, en el pregó que vostè va fer en les darreres festes de Sants, del barri casualment on ens trobem, on es troba Ràdio Estel, vostè va ser molt crític amb la Copa Amèrica de Vela, que, recordem, va finalitzar el 27 d'octubre passat després de 2 mesos de competició i també esdeveniments socials i polítics associats. Vostè va dir que es veu el llautó del qui s'hi amaga d'una hora lluny. Què s'hi amaga? Què creu que s'hi amaga?
Doncs mira, jo vaig fer aquest pregó a pocs dies de publicar una investigació en la que ja estàvem treballant des de la directa, una investigació de la que ja començàvem a tenir els primers elements i que finalment vam poder confirmar. I sobretot el que vam descobrir doncs, és que els organitzadors de la Copa Amèrica el que van fer és una maquinària de manipulació de dades per tal d'aconseguir que doncs, tot aquest esdeveniment, tota la celebració de la Copa Amèrica, tingués una sèrie d'excepcions fiscals i de beneficis a través de subvencions justificat per unes dades tant d'audiència televisiva com les dades de visitants que suposadament havien d'arribar a Barcelona, que eren dades del tot manipulades. Així ho vam poder confirmar doncs, analitzant els documents que ells van presentar i la metodologia de recompte i de càlcul d'aquesta audiència que havien presentat a instàncies oficials. Recordem que són documents que ells van presentar en el Parlament de Catalunya i a totes les administracions que van avalar la celebració d'aquest esdeveniment i que posteriorment van donar aquestes subvencions de més de 60 milions d'euros i doncs aquestes excepcions fiscals pels seus organitzadors, que recordem que, per exemple, arribaven fins al punt de que tots aquells organitzadors de la Copa Amèrica que es compressin un immoble a Barcelona doncs no havien de pagar impostos. Mm-hmm.
Des de les pàgines de la directa has escrit, Jesús, entre d'altres qüestions, sobre les compensacions ambientals que hi havia previstes per part de l'organització per l'impacte que ocasionarien, ells van dir, 2,5 milions de persones que estava previst que arribessin a Barcelona. Què s'ha complert de tot el que es va prometre i què no?
Doncs és evident que no han vingut 2,5 milions de persones a la ciutat. No només no han vingut 2,5 milions de persones, sinó que la metodologia que s'ha fet servir per recomptar les persones que visitaven la Copa Amèrica era una metodologia plena d'enganys i de manipulacions, per exemple. Per posar-vos un exemple, ells, en el document oficial que entreguen a les administracions per explicar que sí que han existit aquests 2,5 milions de persones, fiquen unes càmeres en els carrers principals del front marítim de la ciutat, on es compta amb aquestes càmeres, que són unes càmeres radar, recompten totes les persones que hi passegen o que hi circulen durant totes unes franges horàries. Doncs en aquest recompte s'hi van incloure tots els veïns que sortien de casa seva per simplement anar a passejar o apropar-se a les platges de la ciutat, i a més els comptaven totes les vegades que hi passaven durant els 2 mesos de celebració de la Copa Amèrica. Si passejaves 10 vegades, doncs et comptaven 10 vegades. I això es va entregar com a documentació oficial a l'Ajuntament, dient que eren 2,5 milions de persones que s'havien desplaçat a Barcelona per tal de visitar la Copa Amèrica. Estem davant d'un frau en tota regla en aquesta comptabilitat, sobretot pel fet que aquestes dades precisament doncs, van ser les que es van utilitzar per justificar aquests diners que l'administració donava de manera directa o indirecta als organitzadors.
D'altra banda, el diari La Vanguardia, en un editorial, feia un balanç positiu de la Copa Amèrica perquè, segons explicava, ha projectat la imatge de la ciutat al món perquè ha sintonitzat amb la tradició marinera de Barcelona i amb la seva aposta de futur per l'economia blava i perquè ha accelerat reformes d'entitat al port. Què n'opina vostè?
Clar, això ja seria més en el camp de les valoracions, no? Nosaltres el que sí que hem pogut constatar és que aquesta projecció al món de la ciutat, que en el propi informe que ha entregat l'organització de la Copa Amèrica, que es parlen de 1.500 milions de persones que han vist l'esdeveniment a través de les televisions o a través de les xarxes socials, tornem a veure altra vegada que aquestes xifres no responen a la realitat, és a dir, el recompte s'ha fet d'una manera també esbiaixada perquè s'han multiplicat el número de persones que veien l'esdeveniment a través de televisió o a través de les xarxes, sumant-hi conceptes que cap empresa de les que es dediquen a fer recompte d'audiències a nivell mundial hi suma, com per exemple, per posar-vos un exemple, quan es recompta l'audiència d'un partit de futbol per televisió, doncs es diu que aquelles persones que es connecten en aquell esdeveniment esportiu a través de televisió durant una franja horària. No s'hi suma després totes les persones que veuen el Telenotícies o que veuen el Telediari, i és el que ha fet la Copa Amèrica. No? Han sumat tota aquesta audiència de qualsevol programa de televisió que parlés durant uns segons de la Copa Amèrica. Per tant, aquesta projecció internacional que ells situaven els organitzadors com el tercer esdeveniment més important del món en el camp de l'esport després dels Jocs Olímpics i del Mundial de Futbol, és una dimensió que ells doncs, han manipulat, han esbiaixat. Si després l'administració local, l'Ajuntament, doncs, fa una valoració de que aquesta projecció per ells és suficient o té un valor positiu, això ja dintre, no entra dintre de la mirada que el propi Ajuntament vulgui tenir, no? Però el que estem parlant nosaltres són de dades objectives que en tot cas es demostra clarament doncs, que han estat doncs, això manipulades per un interès d'un actor privat que necessitava doncs, aquests beneficis per part de l'administració per celebrar l'esdeveniment.
La Fundació Barcelona Capital Nàutica és l'entitat privada amb participació pública que ha gestionat l'organització d'aquest esdeveniment, que diuen s'ha cobert en 50 milions aportats per institucions públiques i 30 de patrocinadors privats. Aquesta fundació va dir que aquest esdeveniment, la Copa Amèrica, generaria 1.200 milions d'euros per a la ciutat. Hi haurà una rendició de comptes i, en tot cas, qui s'ha beneficiat dels diners obtinguts?
Bé, la xifra aquesta de 50 milions és una xifra que finalment ha estat superior. Com a mínim, per part de les administracions públiques, s'han aportat 59 milions i mig d'euros executats a data d'avui. Veurem si finalment són més aquests diners. El que està en marxa ara mateix són dos mètodes d'auditoria o d'anàlisi de l'impacte econòmic. Un és un estudi que farà la Universitat de Barcelona a través de la Fundació Bosch i Gimpera, que va ser auditat que va ser adjudicat a través d'un concurs que es va presentar, que estava valorat, si no recordo malament, en 144.000 milions d'euros. Doncs aquest estudi s'elaborarà des d'ara fins al proper mes de gener i avaluarà aquest impacte econòmic a través d'entrevistes que es faran a tota una sèrie de comerços, d'establiments de restauració, del sector de l'hostaleria, fins a 400 establiments, que explicaran quin ha estat per ells aquest impacte econòmic. En paral·lel, es farà una auditoria de comptes a través d'una empresa auditora privada que analitzarà els comptes de la Fundació Barcelona Capital Nàutica i veurà doncs, si tot s'ha fet de manera correcta. Això és el que està en marxa actualment. En paral·lel a tot això, doncs, hi ha hagut diferents entitats de Barcelona que han demanat a la Sindicatura de Comptes que faci un estudi de tot el que ha passat amb els comptes d'aquesta fundació, que és l'estructura legal que hi havia darrere de l'organització de la Copa Amèrica, la Fundació Barcelona Capital Nàutica. I després doncs, també hi ha hagut organitzacions que han demanat al síndic, a l'oficina antifrau, que investigui aquestes actuacions. Ells el que apunten, aquestes organitzacions, algunes d'elles agrupades dintre de la plataforma contra la Copa Amèrica, el que apunten és que hi ha persones que han decidit sobre la donació d'aquestes subvencions i sobre l'organització i com s'havia d'organitzar la Copa Amèrica Barcelona, que anteriorment, estant a l'administració, doncs, havien estat en òrgans com, per exemple, l'Associació Barcelona Global, que és una entitat privada, que és la impulsora principal de la Copa Amèrica abans de que es designés Barcelona com a ciutat seu. Apunten en aquestes peticions, aquestes entitats, que aquí hi ha hagut una mena de fenomen de portes giratòries en el que persones que tenien interessos privats després han passat a l'administració i viceversa, i aquesta és la raó que els hi ha... Que els porta a que l'oficina antifrau investigui aquests fets.
Es va constituir, a més, una plataforma ciutadana, no a la Copa Amèrica, amb gairebé 150 col·lectius diferents que van organitzar un bany popular a la platja del Somorrostro, a Barcelona mateix, el 6 de setembre passat i una manifestació el 13 d'octubre. Com van anar aquests actes i què s'ha aconseguit des de la plataforma?
Doncs mireu, nosaltres vam poder-hi ser en aquests actes i aquest bany popular que es va fer a la platja del Somorrostro va ser un acte doncs, on hi va participar poca gent, certament, uns pocs centenars de persones, però sí que es va poder fer una cadena humana al llarg de la platja, en el que es va informar tant a veïns com a banyistes d'aquestes crítiques. La manifestació, que es va celebrar un mes més tard, es va poder veure doncs, que sí que havia incrementat notablement el rebuig ciutadà contra l'esdeveniment, perquè passant d'aquells centenars de persones doncs, a diversos milers els manifestants d'aquesta marxa que es va fer a començaments d'octubre. L'organització de la plataforma, els organitzadors d'aquesta plataforma doncs, van estar molt satisfets i sobretot van celebrar en posterioritat l'anunci de que no tindria lloc a Barcelona la propera edició de la Copa Amèrica. Ells fan una lectura en positiu d'aquest anunci, consideren que la no celebració és una bona notícia per la ciutat, perquè no es tornaran a invertir tots aquests milions d'euros que d'altra banda, doncs, consideren importants que es puguin invertir en altres necessitats de la ciutat, com pot ser l'habitatge, la sanitat o l'educació. En paral·lel a la celebració d'aquestes manifestacions, es va fer molt viral a les xarxes socials un vídeo d'uns ciutadans de Nova Zelanda que es van desplaçar fins a Barcelona per aquesta Copa Amèrica. Recordem que l'equip Team New Zealand, el principal competidor i guanyador finalment de la Copa Amèrica, doncs va promoure l'arribada de milers de ciutadans de Nova Zelanda a la ciutat per veure aquesta final de la regata. I es va fer molt viral, com us dèiem, un vídeo de ciutadans de Nova Zelanda on deien que en el seu país no s'havia decidit fer la Copa Amèrica perquè no hi havia suficient pressupost per pagar-ho i que en allà les necessitats més importants de la població eren la sanitat i l'educació i que per això estàvem molt contents de poder-ho fer aquí on hi havia pressupost per pagar la Copa Amèrica. Mm-hmm. Tot plegat encara va generar més indignació entre les entitats que han estat contràries a l'esdeveniment.
Recordem que estem parlant avui de macroesdeveniments de ciutat amb el periodista de La Directa, Jesús Rodríguez.
Jesús, penses que potser hi ha una apropiació de la imatge de la ciutat de Barcelona i per part de qui? I aquesta apropiació de la imatge, quines conseqüències podria tenir?
Clar, la ciutat de Barcelona és un, com totes les grans ciutats, doncs té interessos creuats molt diversos i s'ha de ser doncs molt curós a l'hora de gestionar aquest tipus de macroesdeveniments, perquè el que una part de la població pot llegir com una oportunitat, una projecció cap a l'exterior, hi ha una altra part de la ciutat que aquesta imatge de projecció cap a l'exterior la llegeix com una amenaça. I ho explicaré d'una manera molt, molt senzilla, no? Com quan veïns que viuen doncs, en habitatges de lloguer, de barris, que són, no? que es mostren cap a l'exterior com barris acollidors per aquests empresaris o persones que treballen des de la ciutat per empreses forànies, però que reben un gran sou i que poden viure a Barcelona, doncs, mica en mica van ocupant els espais, les vivendes, els negocis, els petits comerços que tradicionalment hi havia en aquests barris. Puja moltíssim el preu del lloguer i puja moltíssim el preu del que serien els productes bàsics també de les botigues d'aquests barris. I, per tant, hi ha veïns com en el seu, no, la seva escala de veïns, a l'entorn del seu habitatge van veient com una mena de, doncs, com no sabria com qualificar-ho, si fer servir la paraula invasió o ocupació de l'espai públic amb rendes molt altes que, mica en mica, els van expulsant perquè ells no poden arribar a pagar aquests preus per l'habitatge i no poden pagar aquests preus que van creixent dels productes bàsics dels establiments que s'obren en aquests barris. I, per tant, una mateixa projecció internacional és llegida per una part de la ciutadania d'una manera i per una altra part, que és més precària, que és més vulnerable, ho llegeix com una amenaça i com un efecte d'expulsió de la ciutat.
A més, Jesús Rodríguez, en el pregó de les festes de Sants, vostè va dir també que no calen tantes cortines de fum en plans endreça que sonen a campanya publicitària, vaja. Demanem lloguers a preus assequibles que no facin fora la gent del barri. També reclamem, va dir, millores al transport públic i concretament la instal·lació de l'ascensor al metro de la plaça de Sants. Com es defensa i es reivindica avui la vida al barri i als seus veïns?
Doncs mirant la proximitat, mirant les necessitats quotidianes. A vegades ens perdem doncs, en els grans eslògans i en els grans discursos de la política i moltes vegades quan parles amb un veí doncs, el que et diu és que el que necessita són coses pràctiques, concretes, per fer-li més fàcil la seva quotidianitat. I per això posava aquest exemple de l'ascensor. No? Es perden moltíssimes hores en plens municipals o d'altres àmbits de l'administració en parlar de grans transformacions que no acaben d'arribar mai o que, no, que són molt controvertides. I després el que té a veure amb la quotidianitat doncs, sempre queda en un segon pla. No? I, per tant, hi ha actuacions molt directes, molt clares, molt efectives que s'han de dur a la pràctica en el dia a dia. L'exemple de l'ascensor és molt clar. No? Una obra que no costa molts diners, però que facilita molt la vida de persones que tenen dificultats de mobilitat, doncs s'està perllongant durant mesos i mesos i mesos, per no dir anys, i això és un exemple pràctic. No? I quan parlava del Pla Endreça, doncs ve a ser una mica el mateix. No? Se'ns diu en certes campanyes publicitàries doncs que hi ha persones que són incíviques, que molesten, però què veiem a la pràctica de l'aplicació d'aquest Pla Endreça, no? Doncs que s'expulsa moltes vegades dels carrers a la gent que no té res, no? Persones que viuen en condicions d'absoluta precarietat, que no tenen habitatge, cada cop hi ha més gent sense habitatge a la ciutat i que viuen als carrers, en petites barraques o amb uns cartrons a qualsevol cantonada. I aquestes persones també són víctimes d'aquest Pla Endreça que se'ns presenta com un pla de civisme. Per què? Doncs perquè sembla que molestin a peu de carrers, se'ls ruixa amb aigua perquè s'aixequin a les 6 del matí quan estan en aquests llocs dormint, o se'ls combina doncs, a marxar de carrers o places que siguin molt cèntriques, doncs perquè és una imatge de la ciutat doncs que certs polítics sembla que molesti, no? Més que molestar o que la imatge sigui, entre cometes, ofensiva, el que s'ha de fer resoldre aquestes situacions i posar-se mans a l'obra, doncs, perquè ningú hagi de viure en aquestes condicions.
Potser als nostres oients els ajudarà a situar-te si diem que a finals de l'estiu vas tornar amnistiat de l'exili a Suïssa amb la resta de persones encausades pel cas Tsunami Democràtic. Com has viscut aquest exili, Jesús, i quina és la teva situació actual?
Doncs mira, finalment nosaltres esperàvem, jo en el meu cas i altres de les persones encausades en el procediment del tsunami, esperàvem que se'ns apliqués l'amnistia. Però no vam ser amnistiats, sinó que el vam poder tornar perquè es va arxivar la causa. Una causa que durant anys va apuntar contra nosaltres un delicte de terrorisme, que es diu així ràpid, però és no una paraula molt gruixuda, doncs aquest delicte va caure perquè la investigació es va demostrar que s'havia fet sense cap garantia, sense respecte a drets fonamentals, fora de terminis i de procediments establerts legalment. I tot això, doncs, finalment es va reconèixer per part de la Sala d'Apel·lacions de l'Audiència Nacional, i el malson que hem viscut durant aquests mesos, doncs, finalment es va acabar, no? Amb una sensació, doncs, d'haver viscut uns mesos a l'exili, concretament doncs, a Ginebra, Suïssa, una experiència que mai hauria d'haver viscut perquè simplement el que es va voler és enviar un missatge d'escarment o de doncs això, una certa generació de por cap a la ciutadania per allò que fa, per allò que pensa, per aquella feina fins i tot que desenvolupa, com és el meu cas, no? A mi se m'acusava doncs, de tenir contactes amb líders d'organitzacions socials i polítiques de l'independentisme i haver compartit informació amb ells sobre les mobilitzacions que es van desenvolupar la tardor del 2019 als carrers de Catalunya, i per aquest fet doncs, se m'inclou en una causa, se m'investiga i se m'acusa d'un delicte tan greu com el de terrorisme, no? Uh-huh. Això, és, des del meu punt de vista, és un anacronisme absolut, uns fets que, llegits des d'Europa, i així m'ho van traslladar a totes les organitzacions i contactes que van poder fer tant a Suïssa com a altres països europeus, són fets que no s'encaixen dintre del dret penal de la majoria de països europeus i que només es poden entendre dintre d'una batalla política en el que el poder judicial espanyol s'hi ha abocat de manera directa durant aquests últims anys com una mena de càstig contra les persones que defensaven l'independentisme.
Hem parlat avui amb Jesús Rodríguez. Gràcies per haver-nos acompanyat, Jesús Rodríguez, i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i també agraït per la vostra feina.
Des de Llevat dins la pasta mirem la saviesa de l'Església i avui us proposem un fragment de la Caritas in Veritate, una encíclica de Benet XVI. Així diu el text en el punt 32.
Reduir el nivell de tutela dels drets dels treballadors i renunciar a mecanismes de redistribució del rèdit a fi que el país adquireixi més competitivitat internacional impedeixen consolidar un desenvolupament durador. Per tant, s'han de valorar atentament les conseqüències que tenen sobre les persones les tendències actuals cap a una economia de curt, a vegades brevíssim termini. Això exigeix una nova i més profunda reflexió sobre el sentit de l'economia i dels seus fins, a més d'una profunda revisió amb amplitud de mires del model de desenvolupament per a corregir-ne les disfuncions i desviacions.
I acabem amb uns apunts d'agenda.
Demà dijous 21 de novembre, xerrada organitzada per la Plataforma d'Entitats Cristianes amb les Persones Migrants sobre el Pacte Europeu de Migracions i Asil, a càrrec d'Anna Figueres, responsable de CEAR Catalunya, i Blanca Garcés, coordinadora de Migracions al CIDOP. Serà 6:15 de la tarda al monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona. També demà dijous se celebra la primera mostra de cinema salvadorenc de Barcelona, organitzada des de UACAL, ONG de Solidaritat amb El Salvador. En aquesta ocasió es presentaran les pel·lícules Alborada de Paula Heredia i Añil de Julio López Fernández. Serà a 7:45 als cinemes Girona de Barcelona. El dissabte 23, concentració, s'ha acabat, abaixem els lloguers. Serà a 5:00 PM a la plaça Universitat de Barcelona. I el dilluns 25, el SEM La Veu ens convoca la pregària No més violència contra les dones dins i fora de l'Església. Serà a 5:00 PM a la parròquia de Santa Anna de Barcelona.
Gràcies, Àngela Rodríguez. Fins la propera.
Fins la propera.
I fins aquí el Llevat dins la pasta, un espai impulsat des del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.